IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Para mí la escritura es un impulso que no se define por sus resultados, sino por su naturaleza necesaria, algo parecido al hambre o a la sed, que pueden proporcionar mucho placer si se sacian o mucho sufrimiento si persisten, pero nunca dejan de ser dos necesidades, el hambre y la sed. Almudena Grandes.
A IB3 Ràdio comença Flames a la fosca. El programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. Edicions del Despropòsit, Temerària, Bilibú, Adia, Editorial Casa Abierta, Òrbita, Dolmen i tantes més. Cada vegada, Rosa, hi ha més editorials de petit format que ocupen un espai i que no cobreixen les grans empreses.
I per això hem pensat que avui li podríem dedicar una part d'aquest programa de Flames a la Fosca, de descobrir com són aquestes editorials, com funcionen, a qui van dirigides i quines coses bones i dolentes afronten en el seu futur. Això és el que parlarem avui.
Començam. Ho dèiem, cada vegada hi ha més editorials independents al panorama literari de les illes. I avui justament el que volem és intentar fer una radiografia d'aquest fenomen amb editors i amb llibreters. Pau Castanyer, bon vespre.
Hola, bon vespre. Com anem?
Pau és impulsor d'Edicions del Despropòsit, una editorial que s'estrenà pel Sant Jordi de l'any passat. Pau, què és el que et mou a posar en marxa Edicions del Despropòsit?
Bàsicament una cosa tan estúpida com que no sé fer una altra cosa. Vull dir... ganes de tirar endavant projectes que no surten i això, un amor per l'ofici, per la literatura, per llibres, i o sigui, voler continuar fent això a la meva vida, o sigui, cercar la manera de com puc fer això, com puc viure fent això.
I això que no és un sector amb moltes possibilitats, ara mateix hem viscut vivim estancament de moltes cases de llibres, de moltes llibreries, però també les dificultats que tenen moltes editorials per tirar endavant.
Econòmicament, xerram.
Sí.
Sí, sí, no és un negoci, no és un negoci, ara mateix, no és rentable.
No surt a compte.
S'intenta sobreviure. El manco, el que intento jo és que un projecte me financi l'altre i no perdre-hi. Però està clar que si volgués fer una empresa tipus ordinari, tenir treballadors i això, no podria.
Uh-huh. Perquè ara mateix, Edició del Despropòsit, en Pau Castanyer.
Sí, soc jo. I tens la sort que compta amb col·laboradors com jo, sense ànim de lucre, que aporten hores a que llibres tirin endavant. O sigui, dissenyadors, maquetadors, correctores, però sí, soc jo i col·laboradors.
També ens acompanya als estudis d'IB3 Ràdio Javier Bellé. Javier, bon vespre.
Bones.
Ell és dissenyador i creador del projecte col·lectiu Casa Abierta Edicions i també de Comerciants de Núvols. Des de Comerciants de Núvols, Javier va organitzar Edicionària, que va ser la primera jornada d'edició independent a Mallorca, i ja vau copsar una mica aquesta situació de proliferació de petites editorials.
Correcte, sí. Sí, varen trobar, des de fa temps ja tenien ganes de fer un punt de trobada per a aquest sector una mica de l'edició independent, perquè com has dit abans, no? és un sector des de fa temps que viu una explosió bastant important. Jo crec que contextualment també per la crisi, per la crisi del sector editorial més tradicional, per moltes qüestions que han fet que en aquests anys darrers pues surtin iniciatives com la de Pau i moltíssima més gent que hi ha a l'illa, no?, fent propostes similars.
Fa impressió que tot és un pot d'extrems, no? Que ets una gran editorial i per tant tens una gran maquinària en marxa, o ets molt petitet i no t'acosta tant i pots treure alguna coseta.
Bueno, sí, més o menys sí que hi ha aquesta dualitat, no?, entre una gran empresa i, si no, pues, microeditors o nanoeditors, no?, com diuen Pau.
Nanoeditors.
Sí. Però també hi ha un altre tipus, un tercer actor, que ja són unes editorials més entre mitges, perquè tenen un bon finançament i sí que tenen més gent, però igualment continuen sent editorials petites, no?, de petit format. Doncs, bueno, majoritàriament sí que estan aquests dos blocs, eh? El bloc més bèstia, després el bloc de la bibliodiversitat que donen aquestes editorials petites.
Seguim parlant del que avui tractem en aquest programa, que són aquestes petites editorials, iniciatives petitones que tenen el seu projecte, però quin tipus de client tenen? És a dir, qui és que compra una petita editorial?
Targeting famós, no?
Sí.
Jo no en tinc ni idea, hauria de tenir un poc més estudiat, però, per exemple, despropòsit fent coses molt, molt diferents, no tenc col·leccions i faig els llibres que m'interessen en el moment donat, per tant faig un còmic molt autòcton i després faig un llibre de relats en castellà i són gent molt diferent. Jo el que m'agrada és això, veure quan fas una presentació quin tipus de gent ve i tal, però no ho tens gent pensat. Supos que per franja així generacional són deuen ser gent més properes a la meva edat que puguin conèixer el projecte de 20 i pico o 30 i pico anys.
Si voleu, incorporar-me en aquesta taula de debat amb Marina Pascual de Cabo, que és una de les responsables de Literanta. Marina, bon vespre.
Hola, bon vespre, què tal?
Comentàvem amb els nostres convidats, en Javier Beller i també amb en Pau, una mica aquesta proliferació de petites editorials. Com veus des de les llibreries aquest fenomen?
Pues ho veiem beníssim, nosaltres estem encantats. Ens agraden molt les editorials independents perquè tenen uns trets propis, no? Una línia molt marcada i sempre ens descobreixen coses interessants.
I Marina, abans ens ho demanàvem amb na Rosa, amb quin criteri s'escullen les editorials que oferiu al vostre catàleg?
Amb el nostre propi criteri i evidentment tenim en compte, no, el tipus de client, o sigui, això és com una retroalimentació entre el nostre gust i el dels nostres clients, la seva demanda, no?
S'ha d'afegir també, hola Marina, soc en Javier.
Hola, què tal?
Que la veritat és que la feina que fas, o bueno, que feu els llibreters en les petites editorials sempre ha estat una meravella, perquè mos cuideu d'una manera molt especial quan feim presentacions, el lloc en els expositors, mos doneu una preferència front a aquests grans bestsellers i demás, que és una presència importantíssima, que si no es fessi aquesta feina, bé, no seria el mateix, no? O tu què penses, Marina?
Home, jo penso que per una banda, si donem importància és perquè, ja ho he dit, perquè ens agraden les editorials petites, home, no totes, però jo que sé, editorials com bueno, Casa Abierta o Comerciants de Núvols, o On Estàs Tu, o bueno, Edicions El Despropòsit, no?, que abans escoltava l'editor, pues ens agraden. Però per una altra banda també penso que no totes les llibreries hem de vendre el mateix.
Sí.
Nosaltres donem importància en aquestes editorials, en aquests fons. Altres llibreries donen importància als bestsellers. Nosaltres no.
I que difícil, però, de totes maneres, fer la tria, perquè hi ha tal quantitat de producció editorial entre editorials petites, mitjanes, minis o nanos, com diuen Pau Castanyer, que formen part d'aquest univers, fer aquesta tria, que arribi aquell llibre que s'ha editat amb tanta cura, amb tanta dedicació en aquella llibreria i que després arribi a la persona que li pugui agradar.
Sembla com un procés llarg, no?
I complicat, no ho sé.
Home, procés llarg i en el que han d'intervenir tant el llibreter com els editors, si tenen distribuïdor, pues el comercial del distribuïdor, algunes persones, no?, abans d'arribar al lector. Però, bueno, és estar dins aquest món i un poc enterar-se de lo que hi ha, no?, de lo que s'edita.
Hi ha un perfil de client, ho comentàvem abans amb en Pau i amb en Javier, hi ha un perfil que cerca aquest tipus de producció una miqueta diferent?
Sí. Home, depèn de... És que dins el món editorial independent hi ha de tot, com té, perquè és un terme molt genèric, no? Però sí que penso que n'hi ha. perquè s'editen moltes curiositats, llibres que no sé, que són, sí, diferents, vaja, que si no, no estarien a l'abast del lector o del possible lector.
Moltes gràcies per haver compartit aquest temps amb nosaltres, Marina, ha estat un plaer.
Tornarem gràcies, a parlar aviat, m'assembla, no, Marina, perquè Literanta aviat estarà també d'enhorabona.
Sí, ara complim 10 anys, sí.
Haurem de fer un pot de festa.
Exacte.
Sí.
Gràcies per haver participat a Flames de la Fosca, Marina.
Gràcies.
I què trobeu? Hi ha algun tipus de tema que és més adient per editar en un cas, diríem, de mini editorial o nano editorial? Però fa la impressió que la poesia li va bé, no ho sé,
La poesia, per definició, és de mínims, és de poc públic, vull dir, això ja ho té. Però, o que interessa poca gent, o interessa només en els poetes. O sigui, només hi ha poetes que llegeixen poetes, per tant, en el final...
No sempre,
Pau. La majoria. Però, no, jo per exemple, com deia, no tenc un tema de dir, no, si és un llibre infantil no el faré. Vull dir que m'interessa un projecte determinat, un autor determinat, una manera de fer feina, però no sé en Javier.
No, nosaltres, des de lo d'edicionari, el que sí que vàrem trobar és que hi havia gent com en Pau, que és molt eclèctic en aquest sentit, i després hi havia una altra gent com més especialitzada, pues, te'n recordes en Outsider Comics?
Sí, exacte.
Una penya pues, que només es dedica a còmics, una altra penya que es dedica només a la poesia, a Via Edicions, només és poesia. Després una altra gent que feia papereria, que és el senyor Ferrer. Los de...
com se diu? Edicions només fan coses gràfiques.
Correcte. Llavors sí que hem trobat que les petites editorials han de trobar també una petita especialització en la seva línia editorial per trobar un públic concret, no? Però després, ja t'he dit, no és incompatible amb projectes com el que està fent Pau des d'Edicions del Despropòsit, que és, depèn del projecte, pues, oye, si m'agrada, tiro endavant en aquesta història, i si és una novel·la, o si és un còmic, o si és un llibre de poesia, pues bueno...
No sé si és aquest esquemí que li ha anat bé a la persona que ara ja mos escolta per telèfon, que és en Vicente García de Dolmen, que tampoc no sé si poden definir com a petita mitjana editorial, no ho sé.
Amb o més gran, de 200 números
aquí
publicats.
Aquí me fan senyes, Vicente, benvingut.
Mitjana,
diu ell.
Mitjana.
En mitjana, perquè aquí en Javier i en Pau feien així com a de mida grossa, Com és Dolmen actualment?
Actualmente la verdad es que es una empresa que no sabemos si estamos mirando más hacia el territorio nacional, hacia Sudamérica, hacia Internet, hacia... La verdad es que están tiempos... Y además en tiempos convulsos, ¿no? Porque si fueras en etapa de bonanza, ¿no? Dices, pues, bueno, mira, pero claro, te encuentras con que tienes que estar en muchas ocasiones frenando los impulsos editores, ¿no? Y tienes que estar pues publicando menos aquí para publicar más en Sudamérica y distribuir por aquí.
Però una de les claus, Vicente, de Dolmen és l'especialització. És a dir, vosaltres heu optat per un tipus de producte que té molt a veure amb el còmic, en la il·lustració...
Más bien ha sido el mercado el que nos ha empujado a la especialización, porque nosotros, por desgracia y por ansia editorial y porque nos gusta todo dentro del mundo editorial, hemos publicado desde poemarios hasta... libros de ensayo, de aprender a dibujar, libros de ilustraciones. Lo que sucede es que luego nuestro catálogo, si alguien lo mira desde fuera, está especializado pues en manuales de aprender a dibujar, que ya hemos sacado como 20, 25, novelas de terror, que empezamos también publicando de todo tipo de novelas, y luego también un tipo muy determinado de cómic. Yo creo que sería un poco por lo que más nos conocen.
Y molt de zombi, ¿no?
Molt de zombies, sí. No lo esperábamos. Nosotros habíamos comenzado con una o dos y ahora mismo ya tenemos como 50 y tantas novelas de zombies, ¿no?
I Vicente, per la gent que ens escolta, com es passa de ser una petita editorial a una editorial ja mitjana o pels nostres convidats que ja ens miraven, com dir, bueno, un poc més gran, no?
No, eso es vocacional, es por vocación. Cuando tienes 20 y pocos años, dedicarle muchas horas es cuando puedes hacerlo. Y compaginarlo con el tiempo libre y además pues supongo que trabajando las 24 horas casi y estando disponible los 7 días a la semana, ¿no? Y te ha de gustar, obviamente, o sea, yo incluso el tiempo libre lo dedico a escribir, o sea, es que ya es por vicio, ¿no? O sea, no...
I també feis moltes activitats, perquè realment Dolmen és una empresa que se mou molt i que participa en moltes activitats, i com per exemple el Saló del Còmic, que està a punt de celebrar-se, no és així?
Sí, justo hoy estábamos con el dolor de cabeza que provoca el organizar las sesiones de firmas, ¿no? Tienes que cuadrar 15 o 20 personas a lo largo de 4 días y que todas firmen y que todas tengan las mejores horas y que nadie se te queje. Y si lleva mucho tiempo, ¿no? Las jornadas que hicimos de zombies en el FNAC, que estuvimos hace 2 meses allí, nos dejaron un buen espacio de ellos para poder organizar allí cosas y al final un poco pues tener visibilidad, ¿no? Que es lo que hace que luego la gente pues se acuerde de ti y crear un poco de marca, que es es el concepto. Pero sí, hacemos sesiones de firmas también continuamente y cada vez que sacamos una novedad pues procuramos hacerlo tanto en la localidad de la que sea el autor como alrededores, más luego Madrid, Barcelona, Valencia, y ya se va diluyendo la cosa, ¿no? Luego ya Sevilla o Bilbao, depende un poco de las expectativas que tengas del libro.
Idò, Vicente García, gràcies per haver participat en el nostre programa i molta sort, que vagi bé.
I moltes gràcies a vosaltres. Que és que ara estem en el peor moment de treball i la veritat és que m'hauria gustar més estar más presente, pero bueno, la próxima vez será,
segur, ¿verdad? Segur que tendré més oportunitats
de xerrar. Haurem de fer un dia per parlar de zombis i de literatura d'aquesta.
Mira, no és una mala idea.
Ho apuntam. Vicente, fins una altra, que vagi
molt bé.
Molt bé,
fins una altra.
Adéu. Vicente García és un exemple d'un tipus d'editorial diferent que va començar més enfocada a les revistes, perquè ell és un gran aficionat en el món del còmic i que a partir d'aquí ha anat creixent cap a diversos àmbits. Clar, són maneres de funcionar molt distintes, perquè realment si hi ha una característica, penso, no sé què trobareu vosaltres, entre aquest món editorial que se mou dins la franja mitjana petita és la diversitat.
Sí.
Són projectes molt diferents els que trobam.
Sí, sí, sí. De fet, cada projecte, a més, desenvolupa un tipus, un model d'editorial distinta. Pues hi ha gent que fa feina a tota la família. No me'n record, un cop d'ull, pot ser, una editorial que era aquesta parella de jubilats. Sí.
Ah, sí, de Felanich.
Sí, 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 pues aquesta penya és un negoci familiar, pràcticament. S'autoediten les seves pròpies novel·les i fan les seves pròpies presentacions. Després hi ha un altre, el de Usaider Comics, pues, que només és ell, però que ha anat contratant més gent fora. Entonces, sí, jo crec que depèn del model d'edició, d'editorial, de llibres, de títols que planteges, dona un desenvolupament d'un altre. Normalment, les petites editorials, al final, el que acaben sent són projectes pràcticament personals, no? Tu què penses, Pau?
Sí, no, jo crec que sí, i ara escoltant l'editor de Dolmen pensava que és cert, jo he fet feina a altres editorials i després quan ja hi ha una estructura i uns treballadors i un calendari, ja t'ho has de plantejar d'una altra manera, tens unes responsabilitats i de qualque manera tens una distribuïdora, ja hi ha ja perds un pot d'independència i potser no pots fer els projectes que tu t'il·lusionen personalment o que li pots dedicar a tot el temps del món o esteu amb la teva passió, sinó que has de complir unes quotes i has de
una mica la realitat.
Exacte, hi ha d'haver uns ingressos perquè has de mantenir un personal, has de mantenir un local.
Que també, Pau, te'n recordes de los de Òrbita Editorial? Aquesta gent que fa les edicions de microteatre i
tal.
Aquesta gent ha trobat un model d'edició, d'editorial i d'empresa totalment amb beneficis, les va molt bé, perquè no només editen els llibres, sinó que a partir del llibre creen un event, un event com el del microteatre. I això facilita, és com complementar, no, perquè les edicions dels llibres també, lo de les presentacions, els recitals, el spoken word, el slam de poesia, tot això ha sortit, ja no només està el llibre físic, sinó que en paral·lel temes, activitats.
És que arran de que xerrava d'això, pensava també, així com per exemple la digitalització, el món d'internet ha suposat una amenaça també per quina part de negoci, però per una altra banda també és un enriquiment, primer perquè permet fer moltes coses per un mateix, abans era pràcticament impossible, i després perquè permet connectar moltes històries, no? I això jo crec que en aquest cas és un bon exemple.
I a part també jo crec, en el meu cas d'editorial petita mos dona una visibilitat, un tipus de visibilitat que millor per altres mitjans més tradicionals no tindríem, no hi accediríem a pagar publicitat o coses d'aquestes, i en canvi d'això pots fer una campanya un poc a la teva manera. I també tens molt el feedback de la gent que te segueix, i això és el que deia abans en Javier. Jo trobo que és molt important els que feim llibres ara, que ens han de plantejar això de sortir més en el carrer, perquè crec que hi ha hagut un mal ús editorial d'editors tancats dins ells mateixos, que no han generat lectors, que no han tingut un, a lo millor, criteri propi o no han sabut molt bé que editaven i simplement han mantingut unes estructures. I jo crec que hi ha un distanciament entre autors, editors i lectors, i això és molt important, fer activitats, ja siguin recitals, siguin presentacions, xerrades, X o en les fires del còmic o el que sigui, per generar caliu, que això és l'important. I com tot en la cultura, res no és directe, sinó que has d'anar fent cantera, picant pedra, no?
Comentàvem un poc la situació de petites editorials, aquesta proliferació a les illes. Si voleu, anem a veure què passa, per exemple, a Catalunya. Tenim en connexió telefònica Carmel Carrillo, de la llibreria Odissea de Vilafranca del Penedès, i que enguanya justament la capital cultural de Catalunya i que pertany al grup de llibreries independents Bestiari. Carmel, bon vespre.
Hola, bona tarda, què tal?
Carmel, esteu impulsant justament un projecte per sotmetre a debat de vés al mes de novembre, en els pròxims mesos, el fenomen de llibreries i editorials que cada vegada s'han anat fent més presents, com dèiem. Quina és la situació actual, per exemple, a Catalunya?
En el cas de les editorials, per una banda, a Catalunya, doncs, al costat d'un procés, diguéssim, el mateix que s'ha produït doncs, en altres sectors, diguéssim, de l'economia, de grans concentracions, en el món editorial també s'han produït grans, des de fa anys cap aquí, oi?, grans concentracions editorials. De manera que la majoria de la literatura, diguéssim, està, o del que es publica, està en poques mans. Però, paral·lelament, s'ha anat produint de manera, primer amb un degoteig i després d'una manera més persistent, un fenomen que jo crec que és molt, molt interessant de sotmetre, diguéssim, a observació i estudi, i que ens ha de fer pensar una miqueta, que és l'afloriment de tota una sèrie d'iniciatives empresarials, petites, de reduïda dimensió, però que amb una activitat, diguéssim, permanent, constant, han anat cada cop més, diguéssim, publicant llibres, sobretot amb la nostra llengua, també en castellà, però, diguéssim, des del punt de vista de la literatura en català, em penso que és un fet molt present. Aquest fenomen, diguéssim, que s'ha donat amb les editorials, també s'ha donat amb els llibreters. O sigui, s'han produït processos de grans concentracions, de cadenes de llibreries, grans superfícies, que es dediquen a la venda de productes, de producte cultural, ja dit així, ja és una nomenclatura que ja, diguéssim, la tenim tot sentida, no?, ja s'ha fet habitual, i amb el que fa referència als llibreters, però bueno, també som un sector de llibreters que en el seu moment ens vam veure la necessitat de coordinar els nostres esforços, i en aquest cas, pel que fa a nosaltres formem part d'una experiència que jo crec que, pel que jo sé, diguéssim, si més no en llengua catalana, és una experiència única, que és una cooperativa, de serveis, o que estem integrades en aquest moment, són 20 i escaig llibreries d'arreu del país, i bueno, a través d'aquesta cooperativa ens dotem, diguéssim, d'una sèrie de serveis i de capacitat de gestió que, com a llibreters aïllats, com a llibreria, diguéssim, sola i abandonada d'una comarca qualsevol del nostre país, doncs no podries gaudir-ne.
No sé jo si aquesta iniciativa seria exportable a les illes i a les editorials, no ho sé, a les editorials independents. Li demanen a Javier en un poc que mos estan acompanyant. Què pensau?
Sí, totalment, de fet.
Perquè nosaltres tenim com una doble insularitat, és sí. A dir, ells tenen dificultats potser en la seva zona a partir de la comarca sí. On se troben, però aquí sí, mos trobem sí. Unes illes.
Sí, però de la mateixa manera tenim una facilitat que ells no tenen, que tenim un territori molt compartimentat
sí.
I és més fàcil fer aquesta distribució i arribar als punts de venda. De fet, una de les coses que ens plantejaven des de Diccionari a nivell de les editorials és fer una petita cooperativa per suplir aquests problemes de logística, infraestructures i demés, que ells tenen també els llibreters a un altre nivell, un altre tipus, però jo crec que estem tothom més o menys convergent en les mateixes solucions, no?, del sector. I sí, és una bona cosa
el de les cooperatives. Carmel, és aplicable això també a les petites editorials?
Bueno, jo em penso que com a fórmula, diguéssim, col·laborativa d'establir una sèrie de lligats, perquè segur que totes les editorials petites tenen una sèrie de, diguem-ne, d'inquietuds i problemes en comú, que segurament si estan junts són de solució més fàcil. Vull dir, nosaltres, per exemple, no sé, a nivell de llibreters, jo et puc dir que el següent pas que dona Bestiari és de cara a la negociació. Per exemple, tu, qualsevol que tingui una llibreria, sap perfectament que negociant des del punt de vista de la seva llibreria no té res a veure el
que
preu
en
el que està adquirint la mateixa obra que la gent, doncs, d'altres, no diré noms, però vull dir d'altres cadenes o d'altres, etc.
Carmel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
No hi ha de què, encantat. Bona tarda a tots.
Fins gràcies. Adéu.
Adéu.
Parlàvem, Pau, Javier, de la importància, no?, d'aquests petits editors independents. Jo crec que esteu d'acord que feis una tasca, clar, no sé si dir-ho d'un mateix, però és important la feina que feis tant a l'hora de dinamitzar culturalment com econòmicament també aquest sector, no?, enfront de la globalització i de les grans, no?, de les grans entitats que comentava justament el senyor Carrillo ara.
Jo econòmicament m'estendré, perquè...
econòmicament deixarem de banda, sí, aquesta qüestió.
Però culturalment espero que sí, espero que donem una sortida a certs projectes que si no, no veurien la llum i que clar, amb el nostre criteri personal consideram interessants. Però sí, supos que han d'existir. Però bé, no sé, que també jo penso que si... la meva idea, si demà no puc editar, el manco el temps que pugui fer-ho a la meva manera i fer-ho com m'agrada, i crec que comerciants de núvols també estan igual. I és això, que existirem fins que puguem. És una cosa molt de lluita personal,
sí,
al final.
Sí, però el que diu Pau és que en realitat a més també estem dotant d'una bibliodiversitat que d'una altra manera no existiria, perquè... No es que anden de así de... Somos los Jedi, ¿no? Somos los buenos de la película. Pero, de cualquier manera, hi ha molt d'autor, hi ha moltes propostes de llibres que no arribarien a un lloc en unes editorials amb paràmetres més comercials i més de rentabilitat. Perquè el mateix que deia aquest home de les llibreries i la negociació i tal, bueno, pues al final nosaltres, tota aquesta feina que deia, no, l'econòmic no en parlarem, en parlarem un altre dia, és una realitat. Nosaltres no sobreposant el factor econòmic de rentabilitat damunt les ganes d'editar un llibre i, de fet, intentant reinvertir els percentatges, no?, i lograr pagar els autors de qualque manera.
Sí, no, i que això no vol dir que no vulguem que els nostres llibres se venguin, no? Jo m'agradaria que fossin un best-seller de milions, però vull dir que no...
Si algun dia ets best-seller és perquè també venguis a Flames a la Fosca.
També, doncs pues convidaré qualque cosa. No, però dic que no, per jo no, i per en Javier no és un factor determinant.
Sí.
Vull dir que partint, o sigui, tant de bo se venessin, perquè voldria dir que els lectors estan més
amants. Valoren, no?, també sí, la vostra...
No? O que estan dins la nostra òrbita una mica, no?
I de fet, Pau, a veure, una cosa, els nostres llibres en termes, así en termes generals, són més rentables que els llibres d'una editorial normal.
Clar.
De fet, les tirades en quant a proporcionalitat, lo que venen, no?, i de lo que tiran d'impressió, pues té una renta, són best-sellers autèntics.
En
el seu àmbit, clar, en la seva vida.
Una darrera cosa perquè ja han d'acabar, de sí, projectes, sí, de futur. D'una banda, crec que en Pau Castanyer està treballant sobre un còmic.
Sí, jo ara estic fent feina amb una sèrie de còmics. Ara per Sant Jordi segurament sortirà un llibre de relats i un de poesia. I també estic amb un projecte que me'n fa moltes ganes, que és una revista de còmic, que per intentar potenciar i fer cantera dels autors de còmic d'aquí. Vull dir, tothom que estigui interessat se pot posar en contacte, perquè estem cercant gent.
Molt bé, fantàstic. I a Javier també li volia demanar si hi haurà una altra edició de diccionari, si ja ho teniu preparat, quan serà això?
Sí, l'estem cuinant, esperant tenir-la per maig, però potser pues, la retrasem fins al setembre, perquè sí que trobem que és una bona manera tenir un punt de trobada dels petits editors de l'illa per fer caliu i per fer un
a més, l'any passat va ser una activitat que va tenir bastant bona acollida, no? Una trobada que va tenir bastant bona rebuda.
Sí, va ser un gust, no? La veritat. Sí, perquè ens varen conèixer entre tot nosaltres, varen trobar les sinergies una mica comuns, varen fer unes jornades molt guapes, unes exposicions de coses guapíssimes, una petita fira...
Un pot de tot.
Sí.
I de Javier Veller, de col·lectiu Casa Abierta, i també de Comerciants de Núvols, i Pau Castanyer, d'Edicions del Despropòsit, gràcies per acompanyar-nos avui a Flames a la Fosca i explicar-nos una mica la vostra visió, no?, d'aquesta proliferació de les petites editorials a l'illa. Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Anem, primer va ser les 10 d'ençà nit.
Sí.
Llavors és a les 11. I ara a mitjanit.
Idò.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a mitjanit, amb Miquel Àngel Ariza, a IB3 Ràdio.
Suposo que cobraré un poc més d'ara, no?
IB3 Ràdio, 10 anys amb tu.
Ei, tu, t'he despert?
Sí, i ara que estava somiant, em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Aula.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre.
A IB3 Ràdio, Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Avui ens situem al centre de Palma per visitar la llibreria Quart Creixent, on ens espera Miquela Torrents, la seva responsable. Miquela, bon vespre.
Hola, bon vespre.
La vostra llibreria està especialitzada en llibres en català. De fet, només oferiu llibres en aquesta llengua. Acabeu de celebrar 33 anys, ni més ni manco. Com ho heu aconseguit, Miquela?
Bé, i ens fa suport dels nostres clients, perquè bé, com, i amics, perquè com tu dius, Quart Creixent és una llibreria que només va néixer en català i continuant només oferint llibres en català. En castellà també les duim per comanda. I bé, ens ha viscut aquesta crisi i...
Potser ser clau estigui en aquesta exclusivitat d'oferta, perquè sou els únics que esteu especialitzats en això.
Podria ser que sí, supos, ja et dic, és que tenim uns clients clients i amics fidels, crec jo, que des d'ençà que vàrem obrir, continuen venguent aquí, i això, ja que dic que quan Quart Creixent va obrir les portes hi havia poca oferta de llibres en català, i ara n'hi ha molt més.
Però perquè s'ha dit més en català o perquè les llibreries ho han incorporat?
També s'ha dit molt més, s'ha dit molt més que en un principi. Altres llibreries també en tenen... més que el que se solia tenir, però s'ha dit molt més.
I com anant de lectors en català?
Bé, suposo que igual que en castellà, que direm bé.
De lectors en general, no?
No crec que sigui el problema de la llengua, sinó el llegir.
Avui precisament has triat un llibre pensat per a joves lectors, no és així?
Exacte, per lectura juvenil. Perquè, bé, és l'edat, diguem, com a més difícil, perquè lectors infantils i nens que els agradin els contes i llegeixin i això fins a 10-11 anys, crec que no hi ha problema, els agraden molt, i ja de gent més adulta també, però quan arribem a aquesta edat al mig, és més...
És quan se perden lectors.
Exacte.
El llibre que has triat és Totes les fades del regne, de Laura Gallego.
Exacte.
Conta'ns un poc de què va aquest llibre.
Bé, he triat a Laura Gallego perquè és una autora que enganxa molt en el públic juvenil, per dir-li de qualque manera. Té moltíssims de llibres publicats, va començar a escriure molt, molt joveneta, i quasi tots els llibres, no tots, perquè un més que els altres, però sempre han enganxat, és una autora que agrada molt en aquesta edat. Així com has dit, Totes les fades del regne és una història en un món de boscos, objectes encantats, màgia, hi ha una espasa de doble tall, és un món màgic, que és un tema que li agrada molt a Laura Gallego.
I que funciona molt bé, supòs, en totes les èpoques, perquè contes de fades n'hi ha hagut a totes les èpoques.
Sí. Però bé, aquest és un llibre, una novel·la, diguem, de fades, no és un llibre amb il·lustració ni res així, que se pot llegir això de públic juvenil, però ja que dic que a Laura Gallego també agrada ja sí, un poc més grans, una novel·la. De fet, en aquesta història hi ha una fada padrina que no en Camèlia. Vull dir que és una història que, bé, Camèlia se dedica a solucionar moltes de coses difícils i moltes d'aventures que li passen, i això que pot agradar també en el públic ja un poquet més gran.
S'ha de dir que la Laura Gallego no és cap desconeguda, perquè ella va començar a escriure molt jove. De fet, va començar
als 11 anys,
que va publicar Finis Mundi, la seva primera novel·la, va obtenir el Premi Vaixell de Vapor, i a partir d'aquí la seva trajectòria ha estat imparable. A més, ha fet contes infantils, però ha signat 27 novel·les fins a l'actualitat, entre les quals destaquen, per exemple, Cròniques de la Torre,
Tot Siris el Diable, Allà on els arbres canten, que va rebre el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil, El llibre dels portals, etc. Ha estat multireconeguda i és una autora que crida molta atenció. Miquela, moltes gràcies per haver-me dit aquest llibre avui aquí.
Vosaltres, i bé, aquest perquè és el darrer d'en Laura Gallego, que acaba de sortir, va sortir el mes de març.
Molt bé.
I molt d'anys per aquest 33è aniversari.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Miquela. Bon vespre.
Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
I com cada setmana, Literatura amb Crispetes, en col·laboració amb Cine Ciutat, Marta Pérez, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I benvinguda, com sempre, a Flames a la Fosca. Avui, si no m'equivoc, ens dus Las edades de Lulú.
No t'equivoques. Sí,
Es tracta d'una novel·la eròtica, que després parlarem d'això, escrita per Almudena Grandes el 1989 i portada al cinema per Bigas Luna el 1990. Va ser la primera novel·la de l'escriptora inclosa en la llista de les 100 millors novel·les de l'espanyol, en espanyol, del segle XX pel diari El Mundo. Compte'ns per què has escollit aquesta pel·lícula avui.
Bé, doncs vaig escollir aquesta pel·lícula perquè en Almudena Grandes és una de les meves escriptores preferides i sempre m'ha cridat l'atenció lo malament que estan duites en el cine, perquè crec que no reflexen allò que ella vol expressar. És molt complicat una literatura dels tipus d'en Almudena dur-la a escena. És la seva primera novel·la, però si coneixeu la seva bibliografia veus que és un poc diferent a el que ella després se va dedicar, que és a xerrar més de guerra civil, conflictes un poc més intens, però això és només aparentment, perquè si després llegeixes La seda des de Lulú veus que és un conflicte també polític, social i d'una generació.
Si vols, Marta, conta'ns un poc la sinopsi d'aquest film i de la novel·la.
Sí, La seda des de Lulú es tracta d'una lota de 15 anys que està completament enamorada d'un amic del seu germà gran, i és una mica aquesta atracció física i uns jocs eròtics que desemboquen en una situació perillosa.
Tenía la suerte de poder ver a Pablo bastante a menudo.
Hola.
Era el mejor amigo de mi hermano. Hola. Marcelo.
Hola.
¿Tenéis una entrada de sobra para el concierto? Me encantaría poder ir.
¿Y si me la llevo?
¿A quién, a Lulú?
Ajá.
Bueno, si ella quiere, llévatela.
Voy a cambiarme.
No hace falta. Estás muy bien así.
Un minuto.
Aquest, Marta, és un moment clau per la trama.
Sí, és en el moment que en Lulú arriba a casa seva, seu germà està amb en Pablo, que és l'amic que a ella li agrada, i ell decideix dur-la a un concert. A partir d'aquí entra en joc una sèrie de factors sexuals, eròtics, que posaran en Lulú en situacions difícils i també en Pablo.
Conta'ns una mica per què aquest nom.
Vaig escoltar una entrevista en Almudena Grandes i va dir que necessitava un nom que servís tant per una nina petita, un to familiar, carinyós, com és Lulú, i també per una persona madura i que sa vida no l'ha posat en situacions fàcils, com és Maria Luisa. És una manera de confrontar sa joventut dels primers anys, que en Lulú té 15 anys, a les situacions que viu en 30, que és en el final de la novel·la i de la pel·lícula.
Ens comentaves que normalment no les pel·lícules que has vist basades en llibres d'Almudena Grandes no reflecteixen tot allò que vol ser la novel·la. Per què?
Perquè trob que en Almudena sempre és molt clara en el que vol expressar i en aquest cas, l'erotisme no és igual imaginar-te'l, llegir una novel·la, llegir situacions, que veure una imatge. En Bigas Luna sí que ha estat, és vera que és un director que sempre ha jugat amb els límits, quasi està a punt de ser pornografia, i de fet, la protagonista de la pel·lícula era en Ángela Molina, que un parell de setmanes abans de començar el rodatge va dir que ella no volia fer-ho, i amb ella la seva germana, que era na Mònica Molina, perquè havia de fer de na Lulu de petita, perquè deia que era una pel·lícula pornogràfica i que ella no estava disposada a fer-ho. Però de fet, bueno, en Vigas Luna després va fer altres pel·lícules, La teta i la luna, i sempre han estat vinculades en aquest món de l'erotisme i aquestes coses.
De fet, la mateixa autora, no, deia que més enllà de ser una novel·la eròtica, també reflectia, no, posava en evidència l'Espanya d'aquella època.
Lo siento, Lulu.
No es por eso por lo que me voy. Esto ha sido solo la gota que ha colmado el vaso.
¿Qué? ¿Te gusta?
¿Por qué? ¿Qué tiene de extraño? Tienes que hacer algo. Lulu anda en cosas raras.
Aquí hem sentit com les darreres etapes de la relació amb Pablo i na Lulu, quan ella ja ha passat la barrera de lo que era un joc entre ells dos. Ella era la setena germana de vuit germans, i el que cercava un poc amb en Pablo era que estava molt vaciada, ell la consentia, però aquí arriba un moment que ja juga de balla als inferns i se li va un poc la situació de ses mans.
També parlàvem una mica de tots els premis que ha rebut aquesta pel·lícula.
Sí, té un que aparentment no és principal, però na Maria Barranco té un paper a la pel·lícula, que jo crec que és un paper d'una persona que posa la cordura. En aquella època tothom pareixia molt loc o molt, molt desenfadat, però sempre havia d'haver un paper que posés un pot de seny. I na Maria Barranco se'n va dur a Goya millor actriu de repartiment, I és un paper, jo trobo, que important. No és el principal, però és molt important. Després també tenim en Javier Bardem, que en Vigas Luna el va triar pel seu físic, i de fet després repetiria pel·lícules posteriors en Jamón Jamón i Huevos de Oro pel seu físic, que tothom coneix. Després va anar suavitzant un poc els papers, però va començar...
I com a curiositat, el gener del 89, mesos abans de rebre el premi Sonrisa Vertical, Cacharel va treure un perfum justament amb aquest nom, amb el nom de Lulu.
Sí, quan el Modena estava esperant a men si li donaven el premi o no, que era pues, més de gener, més o manco, va veure un autocar amb una publicitat de Cacharel que era Lulu, i clar, no deixava de veure Lulus per tot, i ella no sabia si era una bona senyal o un mal presagi.
Però va ser una bona senyal.
Va ser una bona senyal.
I de Marta Pérez, de Cine Ciutat, ens quedam amb aquesta pel·lícula, la recomanam o no?
La recomanam.
Idò, pel·lícula recomanada, Les edades de Lulu, escrita per Almudena Grandes i portada al cinema per Vigas Luna. Aquesta és la pel·lícula de la qual hem parlat aquesta setmana, i ho deixem aquí fins la setmana que ve, Marta.
Adeu, fins la setmana que ve.
Flames a la fosca. IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres.
Lloros, whisky pollos, pollos fritos, pollos underground i tal.
A partir de les 3 del capvespre...
La nostra Eivissa que no seria guapa, per aquí t'acotaran pinces. I això a Eivissa no mos agrades.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito, no era.
La trituradora de l'actualitat.
Amo que saps, el fill,
sí,
que fa feina,
sí,
que no és catastro.
IB3 Ràdio.
Aquesta cançó te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això sí que és el moment que el punxes a barracuda.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La setmana passada, Joan Bello va protagonitzar el nostre cercle poètic i va reptar a participar a la pròxima edició Jordi Llavina. Descobrim si ha acceptat el repte. Jordi Llavina, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Ha acceptat el repte?
L'ha acceptat.
Oh, i tant, i amb molt de gust, eh?
Jordi Llavina és escriptor, poeta, crític literari i col·laborador en diferents mitjans de comunicació. L'any 2001 va guanyar el Premi Josep Pla de Narrativa en la novel·la Nitrato de Chile i ha estat el comissari de l'any Vignoli, que es va celebrar l'any passat. I Vignoli és l'autor que vol compartir avui en tot nosaltres. No sé si és un poc absurd demanar-li per què ha triat aquest autor després del que acabem de comentar. Per què aquest autor?
Doncs mira, en realitat no pas necessàriament perquè em vagi ser el comissari, que va ser una feina molt agradable, sinó perquè és un poeta que fa 30 anys, o 30 anys i una mica més, que m'acompanya.
Uh-huh.
Sovint quan parlo de Vignoli, quan faig alguna xerrada o alguna conferència sobre Vignoli, sobretot a escoles, els explico als nanos que l'any 84 jo tenia 16 o 17 anys i que en aquell moment a mi em va colpir molt fort, no?, la poesia de Vignoli, i per tant és un autor que sempre l'he dut a sobre, el tinc molt present, m'agrada molt. Jo crec que entre els poetes en la nostra llengua és un dels més destacables del segle XX, i per tot això i per moltes altres coses que ara fora llarg d'explicar.
Mm-hmm. I què és el que més t'agrada de Vignoli, Jordi?
De Vignoli me n'agraden moltes coses, però probablement el que més m'agrada és que veu sempre en la seva poesia el plany, el goig, el clamor d'un ésser humà, de vegades tortuosament humà, de vegades allò gaudiosament humà, però hi ha molt això, no? I m'agrada molt el rigor, per exemple, de la seva poesia, la seva ambició filosòfica també, moltes coses, les seves imatges, aquesta sempre convivència entre una línia més, podríem dir-ne, transcendental, i una línia més terrenal, no? Tot això m'agrada molt en Vignoli.
De Joan Vignoli, ell mateix confessava que el va incitar a escriure una frase de Rainer Maria Rilke: la poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiències. No sé si a través de la seva poesia se nota aquesta idea.
Sí, es nota moltíssim, perquè hi és molt, molt present. Rilke, com deies molt bé tu, va ser una figura tutelar per ell, molt important, que va exercir una influència decisiva, no? I aquest fragment que tu citaves dels quaderns de Malte, però molts altres, i molta altra poesia de Rilke, que ell va traduir molt bé al català, són sempre presents, no? Jo crec que en el cas de Rilke també agafa l'ambició, el desig de fer una poesia que sigui cant, no? Allò que en Margarit no li agrada justament de Vignoli, i que jo crec que és un dels grans atots de Vignoli, que és aquest desig de cant, no? Doncs bé, això ho agafa segurament de Rilke i de molts altres poetes que venen de la línia germànica, no?, de l'expressionisme, de l'idealisme alemany, i que després va desembocant en l'expressionisme.
I una altra influència important de la seva obra és justament també Carla Riba.
Efectivament, va ser l'altre autor que, a part que en Riba el va conèixer, lògicament, i Riba el va convoiar. Va ser un autor, Riba...
Perquè el va conèixer a l'editorial on feia feina, no?
Sí, suposo que devia ser l'editorial Labor, però a més doncs hi va tenir una certa relació d'alumne o de deixeble respecte del mestre. I Riba, em sembla que va ser dedicant-li alguna traducció, no sé si de Sòfocles o d'algun tràgic d'aquests grecs que ell va fer, li va posar una dedicatòria en una avinentesa que deia a Joan Vignoli que serà un gran poeta i en tinc la fe. I en tinc la fe. És a dir, Riba, que en aquell moment, estem parlant del encara la primera meitat del segle XX, perquè va morir el 59, era el gran mentor i era la gran figura de la nostra cultura, doncs és evident que aquest acompanyament que va fer de Vignoli va ser important, no?
Sabem que te saps algun dels seus poemes de memòria, Jordi.
Un quant, sí.
Per això, així ja t'entrem directament i a veure si m'on recites algun.
És que ens agrada molt que ens llegeixin en aquest programa.
Mira, per exemple, trieu, què us estimeu més? Un, per exemple, Les eines del camp o Una bola de billar?
Una bola de billar.
Jo anava a dir el mateix.
Sou poc rurals, vosaltres.
Sí.
Hi ha un poema, de fet, és el poema, per mi el poema primigeni de Vignoli, que es diu Joc. i que il·lustra molt bé allò que Elliot em va dir, el correlat objectiu múltiple, és a dir, a partir d'un objecte, no?, a partir d'una situació, parlar de qüestions humanes molt fondes, no? I en aquest poema, Vignoli, que es metamorfosa en una bola de billar, o la consciència de Vignoli es transforma en una bola de billar, em sembla que és un poema extraordinari, que de fet va ser el primer poema que jo vaig llegir d'ell i el primer que em va colpir, no? El poema diu: m'he tornat una bola de billar de vori que rodola empesa sempre pel tac sinistre i dolorosament, topant contra les bandes del rectangle, he repel·lida amb seca violència sense parar. No puc ja més. Retira'm del feltre verd, jugador empedreït. Deixa'm sentir com van caient les hores, com cessen el soroll i el moviment, com, inactiu, el vori es fa de cera que fondrà al capdavall la mà del foc. Jo suposo que aquest poema, el vori es fa de cera, és a dir, el fet de veure la consciència i la vida humana com una bola que no té autonomia i que per tant necessita des de fora d'un déu o d'un atzar o d'un fat perquè es pugui moure, pensem que aquest poema el va escriure ja a les acaballes de la seva vida. Ell ja tenia pràcticament 70 anys, perquè és un poema del llibre Domini Màgic, i és un poema terrible, no?, perquè diu: no puc ja més, retira'm del feltre verd, jugador empedreït, deixa'm sentir com van caient les hores, com cessen el soroll i el moviment, com inactiu, el vori es fa de cera que fondrà al capdavall la mà del foc. A mi aquesta imatge, és a dir, el vori, el marfil, que esdevingui com la cera fungible, és a dir, un material tan dur com és el vori, que es pugui transformar en una cosa fungible i que es fon com és la cera, i que tot això representi la vida humana, suposo que l'edat de 16 anys, l'any 1984, em va fer un efecte tan fort i tan perdurable que sempre més Vignoli ha estat amic meu.
Hi ha una qüestió que se repeteix, segur que anirem a estar d'acord amb jo, perquè ens ha passat des del principi en aquest programa, i és que molt de poetes en els 16, 17 anys se troben amb alguna poesia o amb algun poeta que els deixa totalment impressionats, impactats, i a partir d'aquí comencen aquesta escriptura. En aquest cas, de dues, que va ser Vignoli per tu, com va ser Blai Bonet o Rosselló Porcel per en Sebastià Alsamora, o com molts altres poetes que han vingut aquí han compartit això.
Sí, és evident. Que jo, els meus fills ara són una mica més grans, però ja tenen 19 i pràcticament 18 anys, però és l'edat, els 14, els 16, és l'edat en què un és més porós, en què un doncs descobreix la vida i per tant també la cultura, no? I en el meu cas va ser Vignoli, però molts altres. Salvador Passeig, per exemple, va ser un poeta que em va també colpir moltíssim, no? O l'Alcover. Jo crec que molt sovint dic: ostres, probablement el poema més, per mi, no sé si el millor, perquè sempre és molt difícil i molt absurd parlar del millor poema d'una llengua, però sens dubte, si hagués de triar entre els 5 millors poemes del català i probablement entre els 5 millors poemes que conec en totes les llengües, i en conec uns quants, per mi en aquest podi hi hauria Desolació, no? De l'Alcover. No em sembla que es diu Desolació, que és aquell poema que parla justament de la mort de la seva dona i de 4 dels seus fills, no? I que acaba dient: jo visc sols per aplanya lo que de mi s'és mort, no? Esclar, són poemes que tu descobreixes quan tens 14, 16, 15 anys, i com que són tan bons i diuen coses que encara tu no pots ni imaginar que algun dia les podràs entendre, però que ja més o menys allò filustres que pots entendre, i alguna cosa ja es queden dins i ja no te'n treus mai de sobre la seva reminiscència, el seu eco, no?
I Jordi, per la gent que no coneix Vignoli o que encara no coneix Vignoli, per on els recomanaríem començar?
Això és una bona pregunta, i que jo, de vegades, quan em fan aquesta pregunta, em diuen: és que has fugit d'estudi, amb la resposta que donaré. És a dir, jo, si hagués de recomanar, em costa recomanar un llibre de Vignoli. És a dir, a mi m'agrada tot Vignoli. És evident que hi ha, amb els llibres, per exemple, sempre explicaven aquestes xerrades, i continuo explicant, que Vignoli és autor de grans llibres, és autor de grans poemes que conformen grans llibres, però és autor també de grans versos que conformen poemes que al seu torn conformen llibres. Vignoli té uns versos, generalment finals de poema, que són arrabassadors, no? N'hi ha un que diu, per exemple: tremolo de mirar-te. Un altre que diu: t'adoro fins l'esquelet. Hi ha molts versos molt, molt potents, no? Però jo el que recomanaria, perquè és un autor un poeta encara, malauradament, malgrat l'any Vinyoli, que jo crec que van fer molt bona feina, és un poeta encara poc conegut. I per tant, més que no pas recomanar el llibre Realitats, o el llibre Ara que és tard, o el llibre Domini màgic, o el llibre Primer desenllaç, jo el que recomanaria, perquè a més des d'un punt de vista econòmic és el que surt més bé de preu, és que es comprin l'edició completa, és a dir, l'edició de butxaca de la poesia completa de Vinyoli, on hi ha els 17 llibres i que, per tant, allà hi són tots i amb un preu molt bo. Penseu que no vam ser a temps de poder-ho aprofitar perquè l'any Vinyoli ja estava molt avançat, però hi ha un il·lustre i eximi lector de l'obra de Vinyoli que ens va fer un dibuix que jo espero que algun dia pugui formar part de la coberta d'una nova edició de Vinyoli, que és en Miquel Barceló, el pintor. Barceló és un molt bon lector de poesia, però és que a més Vinyoli, com precisament Rosselló Pòrcel i algun altre més que ara no recordo, formen part d'allò d'aquells autors de capçalera que sempre han tingut en Miquel. No? Per tant, és un autor, caram, que té una profunditat i el lector de seguida ho veu, això, no? I que parla dels grans assumptes de la vida humana, però a més des d'una òptica i un carés molt, molt particular i molt personal, no?, que el sap reconèixer de seguida.
Jordi, hem d'acabar aquí, però t'han de fer una darrera pregunta, que és obligada en aquest apartat del Cercle Poètic. A qui reptes la setmana que ve?
Doncs mira, repto un poeta que jo estimo molt. L'estimo molt com a poeta, l'estimo molt com a persona. Sempre dic, jo visc a Vilafranca del Penedès, que és una ciutat petita, 45 quilòmetres de Barcelona i 45 quilòmetres de Tarragona. S'hi viu molt bé i sempre dic que, naturalment, els que formem part tots d'aquesta cultura no podem passar de Barcelona, com no podem passar de Palma ni de València, que són grans capitals, no? Però crec molt en les petites perifèries, no? I els meus millors amics, justament, sempre són una mica la perifèria, en aquest cas barcelonina. I un d'aquests grans amics, i una persona que a més és una mena de, per mi, de conseller poètic o de conseller cultural en un sentit molt lat, és en Miquel Àngel Lleuger, que és un, insisteixo, un gran poeta, un professor, una persona que a més ha traduït molt bé, sobretot de l'anglès, i que m'agradaria que acceptés el meu desafiament, el meu repte.
I te li traslladarà. Moltes gràcies, Jordi Llavina, per haver compartit
gràcies
aquest temps.
Jordi, bon vespre.
Adéu.
Gràcies.
I una ferrada.
Bona nit.
Adéu. Bona nit.
Quanta poesia avui vespre, Rosa.
Avui ha estat un dia poètic total.
M'ha agradat molt això que la poesia és la il·lusió abans de la coneixença. El trobes?
Està molt bé, molt maco. És que d'aprenem moltes coses en aquest programa.
Ens ho passam tan bé.
És ben cert, i esperant que qui mos escolta també gaudeixi d'aquest temps dedicat a la literatura. Acabam amb música i tornaran la setmana que ve, serà el proper dimarts, amb una nova edició de Flames a la Fosca.
Com sempre, a partir de les 11 del vespre aquí a IB3 Ràdio. Bona nit.
No té por
Spoil.
tempo que veia vaig fer encenar.